Al matí, amb Raquel García.
I ara volem reflexionar, volem debatre entorn la grassofòbia, la violència estètica que afecta a les dones i les dissidències també de gènere en la nostra societat. I per això el que fem és conversar amb dues professionals compromeses en la defensa del dret de les persones sense importar el seu volum corporal. Elles són l'Anna Jeremies i la Laia Ramiro, de les Magranes, de la cooperativa, que avui ens visiten perquè, atenció, ens volen presentar una nova proposta, un recurs que no us deixarà indiferents. Es tracta de la guia sobre grassofòbia en l'àmbit educatiu Som Massa. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Anna. Expliqueu-nos primer de tot, definim què és la grassofòbia. Anna.
La grassofòbia és aquella discriminació que patim les persones grasses pel simple fet de ser-ho. No? És una violència estructural que està molt arrelada a la societat,
sí.
I implica que aquelles persones que són grasses, pues, en diferents àmbits de la nostra vida, veiem vulnerats els nostres drets de manera sistemàtica.
I més en aquesta societat, no?, de cossos perfectes i reals que, doncs, això es van difonent, no?, a través de les xarxes socials, els mitjans de comunicació. No ajuda, no?, aquesta imatge.
No, efectivament. O sigui, la pressió estètica a la que estem sotmeses com a societat ens afecta a tots els cossos que ens allunyem de la norma. No només a les persones grasses, perquè pues, les violències estètiques són racistes, són grassofòbiques, són gerontofòbiques, sí. Són capacitistes i ens afecten a molts i moltes de nosaltres.
Com sorgeix, Laia, aquesta guia? Hi havia una necessitat que vau detectar?
Sí, doncs, bueno, bastant una mica de les entranyes, no?, que l'Anna ho expressa molt bé també a la guia, de vivir les situacions personalment, de veure que no hi ha material quan estem fent feina d'educadores i una mica, doncs, també de situacions personals, no?, que... d'aquesta lluita que portem de fa molts anys i que, bueno, jo m'agradaria que l'Anna expliqués, no?, això també, perquè...
Clar, perquè m'imagino, Anna, que això a les aules també es tradueix en assetjament.
Efectivament. Vull dir, bueno, neix sobretot el que deia la Laia una mica de les entranyes, perquè, bueno, jo personalment soc una persona grassa. Bueno, tinc els meus fills, que algun d'ells també ha sortit d'una corporalitat semblant a la meva. Seguim de fa temps tot l'activisme gras que s'està movent a molts àmbits i que estan fent molta feina amb referents superimportants, i sentíem que era important, pues, en un espai com és l'àmbit educatiu, on els nostres infants i els nostres adolescents passen moltíssimes hores allà dintre, i on, pues, des dels últims informes de la UNESCO, dels últims, pues, et diria 8-10 sí. anys, l'aspecte físic és la principal causa de bullying, junt amb el racisme, i per tant, o sigui, implica que s'estan vivint moltes violències a dins d'aquest àmbit i que són perpetuades, pues, al llarg de tot el cicle vital, no?
I que això afecta també, doncs, a aquests joves, no?, i amb la seva salut, fins i tot mental, no?, m'imagino, que té un impacte.
Efectivament, sí, efectivament. O sigui, de fet, diguem-ne que l'objectiu bàsic d'aquesta guia el que pretén és trencar una mica el concepte que s'està donant entorn a la salut, entorn als cossos normatius, qüestionar-nos això i adonar-nos que cal que treballem com a societat per una salut integral, on... pues, lo social, on el benestar emocional, el benestar mental, ocupi el mateix lloc que ocupa, pues, la salut física, que moltes vegades és, bueno, l'estandard mèdic que posem en boca de tots des del rotllo aquest dels hàbits saludables.
I llavors, com es pot construir també, doncs, a les aules, no?, aquesta diversitat en les corporalitats i també, doncs, aquesta acceptació, no?
Bueno, primer de tot, i des d'aquí també està construïda la guia, o sigui, cal que hi hagi una revisió de la grassofòbia interioritzada per les persones adultes, o sigui, cal trencar molt aquesta mirada adultocèntrica, que a vegades és una mica hipòcrita, que pretén que arreglem les infàncies i les joventuts, quan les adultes que estem acompanyant tenim encara molta feina com a fer, no? I, bueno, un bloc important. De fet, aquesta guia, si no pretén entrar a ser una eina de sobre dinàmiques que puc fer a l'aula pels infants, sinó que pretén ser obrir preguntes i entendre, pues, que el cos, igual que el gènere, és una pregunta molt gran i que ens cal revisar-ho i no donar per tancat que funcionem, pues, amb que hi ha uns cossos normatius que són els vàlids i la resta de persones no. O sigui, el que venim a dir des d'aquesta guia és una micona és la diversitat és l'estructura social a què estem submergides i no és que els diversos siguin els altres o que els que no funcionen siguin els que surten de la norma.
I afegir també que no, que l'àmbit educatiu és molt gran, no? I que és tota la societat, que no està només dirigida, està més dirigida a professorat i a àmbit educatiu, però que com a família, si llegeixes la guia, segur que pots reflexionar molt sobre la teva pràctica.
Jo crec que absolutament és una guia que serveix per tots, també per als adults necessitem doncs aquesta informació, també aquest recurs, perquè la veritat és que fins ara tampoc teníem, no? Doncs aquestes eines, i de fet hem de dir que es va presentar divendres, però que es pot accedir, que tothom té accés a aquesta guia. Què hem de fer?
Doncs a la nostra web podeu entrar a magranes.com, a la pestanya Recursos propis, i allà podeu descarregar de manera gratuïta la guia.
Hem de dir que Magranes és una cooperativa feminista d'acompanyament també a les sexualitats, o sigui que també tafanegeu, que descobrireu també altres propostes. Es farà també física, aquesta guia.
Sí, bueno, ja la tenim impresa físicament, només en tenim 400 exemplars i estan destinats a instituts, a centres de recursos, a biblioteques. Ara estem començant a preparar els enviaments, ja tenim alguns centres identificats. També fem una crida doncs, a aquelles persones que estiguin treballant en l'àmbit educatiu i vulguin la guia física, ens poden enviar un correu demanant-la i, i els demanarem les dades per fer l'enviament.
Doncs anem a continuar desgranant aquesta guia, perquè m'imagino que també seran molts els nens i nenes que es faran també preguntes, no?, sobre el seu propi cos, no?, sobre l'acceptació, i m'imagino que també l'objectiu d'aquesta guia és que, doncs això, que ningú s'avergonyi, no?, del seu cos.
Bueno, efectivament. Diguem-ne que la insatisfacció, la vergonya corporal és la vivència que tenim pues, un percentatge molt alt de la població i que és el mecanisme pues, de les violències patriarcals. La pressió estètica és una de les que travessa tots els eixos i que fa generar aquest malestar com a font de diners i de benefici per les indústries pues, farmacèutiques, cosmètiques, quirúrgiques, no? L'Ester Pineda ho explica molt bé en el seu llibre, no? Quan comenta que, bueno, que inicialment quan parlem, sentim pressió estètica, sentim que és com que, bueno, hi ha una sobremassificació, uns discursos externs que ens diuen que, bueno, que hem de cuidar el cos, no? I que hi ha uns hàbits saludables per fer-ho, i hi ha moltíssimes pràctiques i rituals i la cultura de dieta, que serà un lloc també que podem desgranar, que el que fan és, bueno, que una, que els hi reporta molts diners però no costa de res, no? I el mecanisme que fan des dels mitjans de comunicació, des de les plataformes, des de les xarxes socials, des de la publicitat, és instal·lar en el cos de la persona la idea, doncs, això és de que no està bé, no? I això es funciona també a la vegada com un habilitador de que la violència, la discriminació, el bullying, l'odi cap als cossos diversos, és, forma part de l'estructura. Però això no es queda només a les xarxes socials o a la publicitat, que és el perill, perquè després pensem, ostres, és que hem d'anar a arreglar les xarxes. Bueno, no, perdona, perquè després el que ha passat és que tota aquesta violència estructural l'hem absorbida als sistemes familiars, als sistemes d'amics, les veïnes, no? I l'opinió sobre els cossos pues, és, forma part del control d'aquest món patriarcal.
És a dir, que tenim feina, feina per deconstruir-nos. I també m'imagino que en aquest sentit, també després quan es parla d'aquests temes, quin és el mirall, no?, que tenen?
Bueno, efectivament. Efectivament, cal una sobrerepresentació dels cossos diversos amb tota la seva presència, exposició i tot el que calgui, perquè no hi ha, manquen miralls.
I per què és important, Anna, que hi hagin aquests miralls?
Bueno, perquè després el mirall on et reflexes és la mirada que tu, diguem-ne, que et posiciones internament i que això fa que construeixis uns pensaments distorsionats o reals entorn a allòs, no? Que les teves sensacions corporals, la dismòrfia corporal, els trastorns de conducta alimentària venen quan els miralls són deformats i ens diuen que l'exterior és lo vàlid i que la teva presència en si no té validesa i es mereix ser discriminada i vulnerada i qüestionada i transformada de manera constant.
Com arriba aquest missatge també a les aules, als professors i als alumnes? Què us diuen també d'aquests recursos, d'aquestes idees, d'aquestes reflexions?
Bueno, hi ha necessitat, efectivament, hi ha una necessitat perquè trobem grups de cinquè, de primària, sisè, en el qual hi ha, quan tu escrius o els hi fas preguntes, a vegades una mica d'autoavaluació, o recordo un article, sí. un documental que va sortir per TV3 d'una mestra que també els demanava escrivir una carta als Reis, es va veure que les nenes, el percentatge més alt dels nens, perquè val a dir que la pressió estètica recau sobre el control dels cossos de les dones.
Perquè necessitem aquella mirada d'aprovació més, no? Ens han inculcat també.
Se'ns han construït aquesta idea, o sigui, que la feminitat depèn de la mirada de desitjabilitat de la mirada masculina, i acaba sent que la mirada masculina decideix quin és el patró amb el qual ens hem d'anar adaptant, no? I a les aules és trist veure nenes ja relativament petites on aquesta insatisfacció, aquesta vergonya corporal està molt present i ja desitgen aprimar-se, saps? Directament. O sigui, el seu desig bàsic de carta de Reis no és tenir unes ales d'àngel o posar-se cua de sirena, sinó que el seu cos variï, no?
Només amb aquest exemple, Laia, com a feminista, ja diu molt, no?, de la feina també que ens queda per fer.
Sí, sí, totalment. La pressió estètica és molt gran a les aules. Bueno, això que diu l'Anna, no?, jo penso també que de molt petites ja se'ns estan fent comentaris sobre els nostres cossos. No, allò de que guapa que vas, això ja ens està dient molta informació que anem recopilant al llarg dels anys, i per tant al final un dels nostres objectius a la vida és la bellesa, no? I l'estar disponibles, l'estar estèticament doncs, correctes, no? I quin és el quin és el model aquest de bellesa, no? On volem arribar i que no arriba ningú, perquè és que és inexistent realment.
Clar, buscar doncs aquesta perfecció o a vegades, no?, el que és normal, no? Normal, ho hauríem de posar sempre, no?, entre cometes.
Sí, sí, toca explosionar la normalitat, és un mite i això s'està veient a tots nivells, a nivell de salut mental, a nivell de salut física, de salut emocional. La normalitat no existeix, és un constructe i una fal·làcia que ens venen també perquè dona beneficis.
També perquè la normalitat canvia al llarg del temps, no? Que dèiem l'altre dia, el model de bellesa normal no és el mateix ara que en altres èpoques, no? Llavors, si varia, vol dir que és la normalitat, llavors.
Exacte. Parlem de com s'ha fet aquesta guia, també els recursos, perquè fins i tot també oferiu un test, no? Expliqueu-nos com us vau plantejar, doncs, amb totes aquestes idees, reflexions, contingut, quina era la metodologia i també, doncs, això, les eines que trobaran els lectors quan passegin per les fulles d'aquesta guia.
Vale, quan la vam començar a gestar, teníem clar que volíem comptar doncs, amb la Magdalena Piñeiro, que és una activista de Canàries, que per nosaltres Canàries és una illeta on ens agrada posar-hi mirada, perquè en tema de polítiques socials van bastant, bastant avançades. Volíem comptar amb ella, li vam comentar i ràpidament es va sumar al projecte amb nosaltres, vull dir que l'he redactada jo junt amb la Magdalena, i després també teníem clar que és quelcom que si ho fem des dels sabers compartits, el ser algú nou que encara s'està explorant, doncs si ho fèiem des dels sabers compartits era més potent, i vam decidir treballar en un grup focal on vàrem cridar a diferents persones grasses amb experteses vinculades amb el món educatiu i terapèutic. Sí. No? Vam comptar amb l'Héctor Valle, vam comptar amb la Ryoko Fotabatón, amb l'Itzasu, amb l'Anna López, amb l'Aratza Muñoz i amb la Gabriela Parada, junt amb les components de Magranes, on són perfils doncs, que és des de doctor en psicologia, educadores, treballadores nutricionistes, persona que es treballa dins de les aules i coneixen la realitat. I a partir dels grups focals que vàrem treballar, doncs, primer vàrem fer una anàlisi des de lo personal i lo professional de quin és l'impacte que té la grassofòbia dins de les aules, i la segona part va ser quelcom més propositiu. O sigui, què proposem nosaltres perquè les pràctiques grassofòbiques es vagin allunyant de l'àmbit educatiu.
per ajudar també els nostres oients a allunyar, no? Doncs aquestes pràctiques. Potser un dels primers consells que hauríem de tenir en compte és no fer judicis, no? No jutjar els cossos, que moltes vegades, no?, fem comentaris desafortunats.
Sí, de fet, amb tota la mirada aquesta interseccional, mm-hmm, de colonial, feminista, un dels elements importants que es comenten és, sí, no opinis, uh-huh, dels cossos dels altres ni de les realitats dels altres. I el que no sàpigues, pregunta-ho, perquè si no ho emplenes de prejudicis. I des d'una sola mirada, sí, a un contorn, a una realitat, a una panxa, a un color, tu no pots interpolar ni emplenar de prejudicis quin és el viure d'aquella persona, si és saludable o no, si està malalta o no, si... No? Vull dir, és, el primer que hem de fer és... no opina sobre els cossos
boca,
dels altres.
No? Moltes vegades,
sí,
no?
Hi ha la tècnica aquesta dels 5 segons.
No? A veure, expliqueu-nos aquesta tècnica, què vol dir?
Ve dir que, és a dir, si el que li vas a dir a l'altra persona sobre el seu cos no ho puc canviar en 5 segons, millor t'estàs calladeta. Sí? És a dir, si li vols dir que té un moc que li penja el nas o que se li ha posat la faldilla dins de les calces o tal, li comentes, però si no, a no ser que sigui una opinió demanada, mm-hmm, faltaria més. Vull dir, no, tothom ens diu, ara haurem de viure sempre amb atenció i tal. No, però sí que ens cal com a societat, o sigui, mm-hmm, que ens entrenem a un mode diferent relacional amb el qual es respectem les realitats de totes, no?
M'agrada molt també d'aquesta guia, Laia, que també oferiu recursos, no? Un munt de llibres, de propostes, no?, per anar també més enllà, per buscar més informació.
Sí, exacte. Doncs hem estat buscant tots els recursos, llibres per alumnat, mm-hmm, per professorat,
podcast també. Que també tenim el de la Mara Jiménez, que també és sabadellenca i també ha fet ara un llibre.
Ah, exacte, sí, sí. Perfils de xarxes socials, no?, que dèiem també ara, mm-hmm, que, doncs, que són importants, mm-hmm, doncs anem a buscar referències també, no?, que visibilitzin a tots aquests temes. Uh-huh. Hem posat també cançons, obra de teatres, il·lustradores, sèries...
Perfils a les xarxes, un, sí, munt de recursos i d'eines que, doncs, a partir d'ara tenen els alumnes, tenen els professors i tenim els pares, també. Uh-huh. O sigui que, almenys, no?, tenim ja una primera eina, Anna, per anar fent el camí.
Efectivament.
Doncs moltíssimes gràcies a totes dues. I, per cert, abans d'acabar, com va també la cooperativa i la Sextrac sobre rodes?
Molta empenta, sí, estem allí.
Molt bé. Sí. Doncs de cara al setembre també ja us tornarem a convidar perquè ens expliqueu també totes les activitats que prepareu per les escoles. Que vagi molt bé.
Genial.
Molt bon dia.
Gràcies.
Molt bon dia.